moment dels 18 concursants que hi van començar la gala a zero, n'hi ha dos que ja han marxat cap a casa. Algunes de les actuacions més comentades van ser les d'en Pol. Do you dare to look him right in the eye? Sí. Yeah. Amb aquest Way Down We Go de Kaleo o la de la Violeta. Crazy. Aquest Crazy de Patsy Cline. Tots ells van haver de passar pel jurat, format per Buica, Pablo Rose i Chris Regatero, més de la brasilera Anita, que va fer de jurat convidat i també va actuar a la gala. Un primer programa que va tenir alguns problemes de so quan va començar i que va durar 2 hores i mitja, una hora més del que serà habitual. Escoltem què li va semblar a la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
No hi ha Operació Triunfo sense problemes de so, i aquesta edició no podia ser diferent. La gala zero a la tele era muda, no se sentia, havies de recórrer a l'aplicació de mòbil o a la tauleta per sentir alguna cosa, i la gent es queixava a les xarxes socials. La prova de com canvien els temps. En 22 anys, Operació Triunfo ha passat d'una televisió pública a una plataforma de pagament. De la Chenoa concursant a la Chenoa presentadora eficaç. El gran avantatge, només dues pauses de publicitat al final. El programa, però, continua sent la maquinària perfectament greixada per l'entreteniment. La gran evolució respecte a fa 2 dècades s'aprecia en la conducta dels concursants. Uns concursants que han crescut amb Operació Triunfo des que eren petits, que s'han fet grans amb els talents i els realities a la televisió i que des del primer dia ja saben comportar-se com artistes famosos. Un cert narcisisme i una predisposició per la fama que ja sembla que els hi vingui de sèrie.
I avui fa 20 anys, sí, sí, 20 anys que s'estrenava als cinemes aquesta pel·lícula. La pel·lícula dirigida per Richard Curtis després de l'èxit de Notting Hill o El diari de Bridget Jones va ser tot un fenomen i avui dia s'ha convertit en una tradició gairebé obligada per Nadal. Entre els secrets del seu èxit hi ha un repartiment estel·lar encapçalat per Hugh Grant, que donant vida al primer ministre britànic, a Keira Knightley, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman o Bill Nye. També hi ha una banda sonora amb temes tan emblemàtics com aquesta versió d'All I Want for Christmas de Mariah Carey, però també aquesta inoblidable. All Around, que interpretava Bill Nye. Aprofitant aquesta efemèride a partir de les 11, parlarem precisament de pel·lícules de Nadal ensucrades. No pel·lícules de Nadal, pel·lícules de Nadal o sèries ensucrades, allò que diuen pastelón. Ho farem amb l'Alejandra Palés i amb en Pere Solà i en Ferrer. I atenció als fans de la saga Bourne, perquè la productora Universal confirma que ja treballa en una nova pel·lícula. Serà la sisena de la saga d'aquest superespia Jason Bourne, interpretat per Matt Damon, i que fins ara ha recaptat més de 1.600 milions de dòlars arreu del món. Variety avança que Universal està parlant amb un director alemany, Edward Berger, responsable de la pel·lícula bèl·lica Sin Novedad en el Frente, que va guanyar 4 premis Oscars, perquè es posi al capdavant d'aquesta nova aventura de Jason Bourne. Quan parlàvem de Nadal, aquest vespre s'encenen per tercer any consecutiu els llums de Sant Pau. L'espectacle d'il·luminació nadalenca que s'instal·la al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona i que aquest any ofereix una proposta molt renovada amb un arbre de Nadal de 16 metres, 50.000 punts de llum, un tió gegant, un tren màgic de 20 metres i fins i tot una pista de gel. L'espectacle estarà obert fins a mitjans del 14, concretament del mes de gener. També va engegar ahir el Natura Encesa, l'espectacle de llums que fa 2 anys va il·luminar els jardins del Palau de Pedralbes, que canvia d'ubicació i trasllada als jardins de Torre Girona. Ho va fer amb polèmica perquè una 70 de veïns de la zona universitària de Barcelona i entitats animalistes es van concentrar a les portes del recinte per denunciar que les llums afecten la fauna i la flora autòctona, unes queixes que l'Ajuntament de Barcelona nega. I els esports amb Repsol, el Barça vol reforçar-se amb un interior després de confirmar que Gavi es perdrà tota la temporada amb una lesió al genoll i al menisc. No hi ha res tancat i Xavi i Deco encara ho han de debatre, però el club estudia incorporar, com s'ha dit, un migcampista. Tot i així, avui Mundo Deportivo ja posa un nou nom sobre la taula, Giovanni Lo Celso, futbolista del Tottenham, que no té massa minuts. El diari també explica que la lesió de Gavi ha fet que la incorporació de Vitor Roque passi a un segon pla, malgrat que no hi havia cap escenari descartat. A tot això, Gavi té un trencament complet del lligament encreuat anterior i no només això, sinó que també té una lesió associada al menisc extern. que és que el que encara fa que la lesió sigui més greu. Els pròxims dies l'operaran i tot fa pensar que estarà uns 8 mesos de baixa. Escoltem el comentari que sobre aquesta lesió de Gavi signa el periodista de l'AS i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
El desastre que ha passat amb Gavi ens fa buscar culpables, tot i que això ara no serveix per res. Com a pericolo número 1 ha estat senyalat Luis de la Fuente, orgullós de ser espanyol, taurino i catòlico. Va dir abans de jugar que Gavi té un físic espectacular i que els bons han de jugar sempre. Després del partit estava desolat. Mira, catòlic sí que és. Amb aquest plou sobre mullat, perquè Pedri encara mira d'arrencar després dels Jocs Olímpics el desastre que es va menjar amb l'actual seleccionador. El pericolo número 2 és el calendari. Portem 3 aturades per seleccions i estem al novembre. Els equips es queixen, però després el Lolo organitzen partits a Dallas l'endemà de jugar contra l'Almeria. O gires a 45 graus on no es juga contra la penya bufanda, no. Es juguen clàssics. I el tercer pericolo són els jugadors, que encara no saben que no es poden conduir 3 Ferraris alhora. Sempre es diu que s'ha de pensar en els jugadors. Doncs bé, ni els jugadors pensen en els jugadors.
Mentrestant, Frenkie de Jong ja s'entrena amb el Barça i tot apunta que podrà entrar a la llista de dissabte per jugar contra el Rayo Vallecano a les 2 del migdia. I també Ter Stegen, recuperat d'una lumbàlgia. Per cert, avui el periòdico publica encara més detalls sobre les empreses subcontractades que estan fent obres del Camp Nou. Pel que llegim, Inspecció de Treball investiga una per indicis de frau laboral. Concretament indaga si un dels obrers va suplantar la identitat d'una altra persona i operava amb el seu contracte laboral. Per la seva banda, la constructora Limac ha confirmat al periòdico que va expulsar l'empresa quan van començar les indagacions. Més coses. L'entrenador del Girona, Mitchell, ha revelat a Movistar que va patir un episodi greu d'angoixa quan va marxar del Rayo Vallecano. Li diu a Jorge Valdano que va necessitar un grapat d'anys de teràpia, però que gràcies a aquesta ajuda ara té eines per poder-ho gestionar.
Tuve un problema de salud después del Rayo con un ataque de ansiedad, pero fue en el ascenso, ¿eh? O sea, después de ascender, de esa presión que tienes, fue ascender y derrumbarme. A mi mujer le dije, digo, llévame al hospital que me muero. Y estuve 3 años, con el psicólogo, con el psiquiatra, no sé qué, y bueno, ahora tengo mis herramientas para que no me sufra.
I a segona, l'empordanès Roger Brugué ha recuperat el coneixement i està estable a l'hospital després de desplomar-se els minuts finals d'ahir del partit que el seu equip, el Llevant, va jugar contra el Racing de Santander. Brugué es va desmaiar abans d'acabar, el van treure del camp en llitera, però sortosament ha recuperat el coneixement i ja està bé.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energia.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Passant a una notícia d'última hora, ja són 2 els detinguts per l'intent d'assassinat de l'Eix Vidal Quadras, però cap d'ells seria la persona que el va disparar. Són 3 els detinguts, 3. Dels 2 anteriors sabien que cap és el que li va disparar, un l'han arrestat a Màlaga, 2 a Granada, com avançava fa una estona el Confidencial, segons l'agència EFE, els 3 serien de nacionalitat espanyola. I el trànsit.
Ocasión. El Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Àlex Huguet ens espera. Bon dia.
Molt bon dia. Ara hi ha dues incidències actives en un matí força complicat a la xarxa viària. Un accident a l'AP7 a Maçanet de la Selva en sentit sud fa que només hi hagi un carril obert. També destaquem la C16 amb un altre accident en sentit nord entre Rubí i Sant Cugat del Vallès amb un altre carril tallat i fins a 2 quilòmetres de cues, tot plegat en una hora punta on les rondes han donat molts problemes a la circulació per incidències, tant a la B20 com a la litoral, tot i que ja s'ha normalitzat força la situació, però encara amb trams de 7 quilòmetres en sentit Llobregat, des dels Nusos de la Trinitat i del Besòs i de retruc, això ha afectat també l'accés a Barcelona per la C58. Finalment, pel Llobregat destaquem encara 6 quilòmetres de cues en sentit Barcelona, tant a la B23, encara des de Sant Feliu de Llobregat, com a la 2, des del tram de Pallejà. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de noms de gossos. concretament dels noms de gos més populars a Catalunya aquest any, 2023, que s'ha encarregat de recollir l'empresa especialitzada Rover. Sabeu quin és el nom de gos preferits pels catalans aquest any? Coco.
Coco?
Us agrada? De fet, els catalans seguim fidels a noms molt tradicionals i a Coco els segueixen altres noms com Luna, Thor i Nala. Això sí, al top 10 s'ha incorporat una novetat, Bimba. Tot i que aquests són els que més es posen, entre els que més creixen, hi trobem Lobo, Beto, Pelut o Pipa. Evidentment, també hi ha molts propietaris de gossos que s'inspiren a la pantalla a l'hora de posar nom a la seva mascota. Sense anar més lluny, la pel·lícula Barbie ha fet que augmenti, no pas el nom Barbie, que ha perdut posicions, sinó el de Ken. A més, arran de la pel·lícula també s'ha notat un increment del nom Rosa. Però atenció, que per primera vegada a la llista hi han entrat en força noms de cantants per als gossos o gosses, que es diuen Aitana, Biza, Ferxo, Lipa, Quevedo, Swift o Yatra. Altres noms de cantants que sobresurten són Tini, Bani o Rou. Ja. Però sabeu quin és el nom que més es posa al Chihuahua, per exemple, una de les races més petites del món? S'ha de tenir, s'ha de ser malparit per posar-li a un Chihuahua Tor. Ja, jau, 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 jau. Sempre a favor de la gent que s'ho pren tot amb humor.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 11.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Ot Bou, bon dia.
Hola, bon dia.
I Isabel García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Joan López Alegre, bon dia. Toni Aire, bon dia.
Bon dia,
Catalunya. I Mònica Hernández, bon dia.
Què tal, bon dia. Escolta, estic molt contenta que avui faci 20 anys Love Actually, perquè és una pel·li que miro cada any, ja he fet el ritual de cada any amb les meves filles,
sí.
Me la sé a memòria, és la millor pel·lícula del Nadal i has fet que aixequi l'ànima.
Saps que l'altre dia vaig parlar a classe i no l'havia vist ni
no?
Dues persones?
Bueno, m'he quedat molt parat perquè dues, eh? Ramon Bertolí no l'ha vist?
Sí, sí, és generacional, començo a pensar...
No, perquè les meves filles tenen 14 i 9 i els encanta... I fa 5 anys que la veuen cada any.
Perquè els ja has ficat en vena?
Sí,
ah, clar,
però els agrada. Si no els hi agradés, Toni, s'aixecarien ja, i marxarien.
Love Actually, una classe de 70, eh?
Sí, dos. Però tu deuries posar això a classe, Toni, sí. Perquè de Love Actually surt el millor vídeo electoral que ha fet a la seva vida, sí. Boris Johnson,
imitant el moment dels cartellets a la porta. Sí.
I és un vídeo electoral si la gent que ens està escoltant...
Ara m'estic sorprenent.
Sí, el Boris Johnson
si la gent ho fica en aquests moments...
Aviam, un moment. Abans de començar el Google per anar a buscar, què diu?
Boris Johnson, Bot Actually, i ell va fer un videoclip, un espot electoral en el que imitava aquella escena on un noi arriba a una casa, truca a la porta, la noia surt i el marit segueix veient la tele i ell li va passar una sèrie de cartellets en la que professa el seu amor. Doncs el Boris Johnson va fer això, esclar, jo abans de projectar el moment Boris Johnson vaig voler fer context i dic, evidentment, suposo que heu vist Love Actually, no? I va venir un silenci sepulcral, vaig demanar que s'aixequessin aixequessin les mans els que l'havien vist i dos, tres d'una setantena sí, d'alumnes d'estem parlant de...
Bueno, això me'n recordo quan jo em barallava amb el meu pare, aviam qui era més lloctós, el James Stewart o el Harrison Ford, clar, cadascú diu les seves generacions, clar...
Bueno,
cadascú
encara que no li deies James Stewart, que...
Sí, era, creu que deia la mare, sí,
però
John Biden.
Però si no va xerrada, Love Actually és la pel·lícula de Nadal més odiada en segons bueno, un rànquing que va sortir la setmana passada.
Bueno, a mi em va diagnosticar diabetis per culpa de Love Actually.
Bueno, perdona, doncs mira, el març Segués, que és d'una generació si fa o no fa com la teva, ha dit que la va veure aquest cap de setmana i que tampoc és tan ensucrada.
No.
Perquè, entre d'altres coses, hi ha a les històries, hi ha alguna història que no acaba bé. Mm. Vull dir, les ensucrades acaben totes bé.
Hi ha una escena d'un nen de 7 o 8 anys corrent a la terminal d'un aeroport. Sí. Sí, gairebé plorant.
Sí. Però no. Que ara l'hem vist a Joc
de
Trons una mica perjudicat al noi. Sí, és un dels actors de Joc de Trons el que, bueno, no sé si ho hem dit tot, però...
Sí. Vale, ja m'explicaràs.
La Factual és una gran pel·lícula, què voleu que us digui?
S'ha de mirar cada any.
I a l'anunci del Boris Johnson també.
I el Solo en Casa et va agradar o no?
Sí, feia gracieta, però no...
Bueno, aviam, quina pel·lícula de Nadal mires tu? O no, perquè tu deus ni Esprint de l'Ein ni res.
No, jo no sóc Mr. Scrooge. No, però a mi el meu pare em feia una cosa molt
gran pel·lícula. Gran pel·lícula, el Mr. Scrooge de l'Albert Finney.
Sí.
Albert Finney, boníssima.
De Solo en Casa tinc una mala notícia.
Espera, digues.
No, a mi el meu pare em feia un ritual molt, molt pretensiós, però fantàstic, que era que em feia mirar Fanny Alexander d'Ingmar Bergman cada Nadal. Aguantava 20 minuts fins que hi ha una escena que tota la família desfilava corrent, donant voltes per la casa, cantant una cançó nadalenca sueca, i això era el meu...
No sé què és més interessant.
I llavors, clar, passa el que passa, et traumatitzes i després no...
que tenim uns rituals als pares que no es fan bé, eh?
Sí, sí, tu Love Actually, els pares de Lotbou, Fanny Alexander. Tu has vist Isabel García pagant Love Actually o no?
Sí, diverses vegades. Va, ho confesso.
Va. I què deies tu, Joan?
No, que l'actor que fa de pare del Macaulay Culkin a Solo en Casa, sí, que ara no recordo...
Que és traspassat.
Sí, es va morir. Sí. I la meva filla petita m'ha fet veure Love Actually, perdona, Solo en Casa, com 854.000 vegades, perquè li encanta. I per tant ho vaig viure quasi com un drama familiar, la mort d'aquest senyor.
Que la segona part, per cert, surt Donald Trump.
Sí?
Solo en Casa 2, a l'hotel Plaza.
Sí.
És un quart de 10.
A veure.
Bueno, aquestes històries de Nadal que acaben bé i tal, però hi ha una història d'amor que va acabar com el Rosari de l'Aurora, i hi ha una altra història, i en paral·lel, en aquesta història d'amor que ha acabat com el Rosari de l'Aurora, hi ha una branca que penja, que és la branca fiscal i econòmica, que habitualment a les pel·lícules de Nadal aquesta surt en poc. Ara, de seguida, Pau Molins, advocat de Shakira, aquí al Món a RAC1. Però abans... Oh, és que s'acosta el Black Friday, i tenim a la Noemí. Hola, Noemí.
Com estem?
Fatal, com sempre.
Només fins aquest dimecres 22, al Black Friday total del Corte Inglés, milers d'ofertes increïbles de fins al 40% de descompte en moda, calçat i llançaria t'esperen. Només has de comprar a través de l'app, el web o la botiga del Corte Inglés utilitzant la targeta El Corte Inglés o pagant amb l'app. Avança't i aconsegueix fins a un 40% de descompte en marques com Gap, Levi's, Kukai, Donna Karan New York, Hackett, Roberto Verino, Timberland, Dim, Chantel, Now Lover i moltes més. I a més, emporta't un 20% de regal del dissabte 25 al dilluns 27 de novembre per a les teves properes compres superiors a 50 euros en tot. Sí, així és. Un 20% de regal per les teves compres de moda, esports, llar, alimentació, bellesa, accessoris i molt més. Targeta emesa per Financiera El Corte Inglés i subjecta a la seva aprovació. Consulta en condicions a elcorteinglés.es. Recorda, fins al dimecres 22. Avança't i fes-te amb ofertes increïbles. Només el Black Friday total del Corte Inglés a botiga, web i app. Ah, i aquesta setmana comença la programació infantil de Nadal a les botigues del Corte Inglés, com els tradicionals Cortilàndia, el Corte Inglés de la Diagonal i el Corte Inglés de Tarragona. Unes històries cantades per uns ninots autòmats i titulades Desperta Nadal i Cavallets Màgics. A Tarragona, a més, dissabte, a les 6 i a les 7 de la tarda, us espera l'espectacle White Light Show, a la Rambla del President Companys. I recordeu que aquest diumenge totes les botigues del Corte Inglés estaran obertes dins del seu horari habitual. Gaudiu del Nadal i acabeu de gaudir el dilluns. Adéu-siau.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Ofertes d'escàndol al Black Friday de La Sirena. Segones unitats a meitat de preu. O per 2 euros només aquest divendres i dissabte a les botigues. I tota la setmana ofertes exclusives a La Sirena Ponès.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra... de il·lusió.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan vas a la teva fruiteria, pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines, que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanaúja? Les coses pel seu nom. Sanaúja, el nom de les mandarines.
Black Friday a Cotet? Molt més que això! A Òptiques Cotet comencem la Black Week! Qualitat Cotet a preus de bogeria! Fins diumenge tota la col·lecció de Sol Cotet Barcelona amb el 60% de descompte. Tota, tota, tota! I un 20% a tota la resta de la botiga. Cotet Òptica i Audiologia. Uau!
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi Ponès i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 22 minuts. Ahir vam veure l'arribada de la cantant Shakira a l'Audiència de Barcelona al costat d'un dels seus advocats, el penalista Pau Molins, que ha estat un dels principals artífexs de l'acord que la colombiana va segellar ahir per estalviar-se el judici per frau fiscal que tenia l'audiència. Ara sabrem exactament els ets i uts. Shakira ha acceptat una pena de 3 anys, però els esquivarà a canvi de pagar gairebé 8 milions d'euros. Hola, Pau Molins, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Què tal?
Doncs bé. La veritat és que hem acceptat, doncs, com no podia ser d'una altra manera, doncs, la voluntat, la decisió de la Shakira. Jo, com a advocat, i l'equip jurídic que la defensàvem al despatx, doncs haguéssim volgut fer el judici. Però això no s'imposa. La decisió...
Ara ho parlarem, però primer de tot, jo tinc entès que ella té els seus advocats... Bueno, clar, no vull saber el nombre d'advocats que té. No? Ella té un acord d'advocats.
Bueno, clar, la seva activitat empresarial dedicada a la música, doncs, li obliga a tenir, doncs, molts assessors, efectivament, i en diferents països, efectivament, sí. Nosaltres només ens hem ocupat de la seva defensa penal a Espanya.
Efectivament. I això va ser fa poc que van contractar el bufet de Pau Molins?
Doncs farà un any i mig, aproximadament, quan li tocava evacuar el seu escrit de defensa davant de les peticions de l'advocacia de l'Estat i de la Fiscalia.
Estem parlant abans de la separació, per tant...
Just en el moment, va ser aquell estiu, l'estiu del 22.
Sí, just en el moment de la separació.
Exacte.
Per qui no conegui el cas, de què s'acusava Shakira exactament en el cas que ens ocupa l'Audiència de Barcelona?
Doncs a Shakira se li imputava el fet de que no no hagués tributat a Espanya quan ella era resident a Espanya. Amb motiu de la seva relació amb en Gerard Piqué, doncs, segons les acusacions, doncs, ella ja estava visquent a Espanya des del 2011, 12, 13, 14, i l'any 15, al gener del 2015, ella ja es va donar, diguéssim, unilateralment, es va donar d'alta com a resident fiscal a Espanya. Uh-huh. Llavors li quedaven aquests quatre exercicis previs des de que ella va començar la relació amb en Gerard Piqué, que recordarem va ser després del Mundial de Sud-àfrica, sí, del 2010, doncs, 2011, doncs, i fins al 2014, tots dos inclosos, doncs la Hisenda Pública Espanyola, doncs, entenia que ella vivia aquí més de 183 dies l'any, que és la meitat de l'any, més un, i a partir d'allà ja t'adjudiquen, diguéssim, la condició de contribuent a Espanya. Malgrat que les rendes que tu rebis siguin mundials, perquè Espanya no és un centre d'interessos econòmics per la Shakira. Mm. És a dir, per la Hisenda Pública, per decidir el criteri de a on pagues impostos, hi ha, aquí a Espanya, hi ha dos fórmules. El criteri de la permanència, o que són més de 183 dies l'any, és a dir, un dia més de la meitat, llavors tu has de pagar a Espanya, encara que guanyis els diners arreu del
perquè
món.
Perquè ens entenguem, si jo fes aquest programa de ràdio des de casa meva a Barcelona a Nova York cada dia, jo hauria de tributar els meus guanys com a salariat a Nova York, els hauria de tributar a Espanya.
Sí, si visquessis a Espanya,
sí.
La meitat més un, avant. I hi ha un altre criteri, que és el de el centre d'interessos econòmics. És a dir, si tu tens el teu negoci o el teu patrimoni a Espanya, encara que visquis menys de 184 dies, hauries de pagar també. És a dir, que això és un tema complicat, perquè, clar, sobretot complicat amb aquestes persones que són artistes de nivell planetari, que on estan treballant si estàs tot el dia voltant? Vull dir, la Shakira, l'any 2011, per exemple, va ser un any de gira mundial. La Shakira va visitar, em sembla que ho vàrem comptar, 74 països. I gira i volta, eh? Vull dir que vas, entres, surts, ara aquí, ara allà, després estava a La Veu, al programa The Voice a Estats Units, a Los Angeles... Clar, aquestes persones, doncs és complexa determinar a on han de pagar els seus impostos, d'acord? I aquesta era la petició. Una altra cosa és que jo consideri que aquesta petició, l'ordenament jurídic, t'ho permet demanar-ho per la via estrictament administrativa o contenciosa administrativa. No cal amenaçar amb presó a les persones perquè paguin els seus impostos. Perquè hi hagi per passar d'una infracció purament administrativa de pagar menys o no pagar i els impostos que Hisenda creu que has de pagar... Hi ha dues fórmules. La fórmula natural, que és dir, escolti'm, l'ordenament jurídic em permet obrir-li una inspecció, aixecar-li un acte i demanar-li els diners. Aquesta és una. I l'altra, però que està reservada per les conductes més greus, on hi ha d'haver necessàriament engany, llavors aquestes són les conductes que pots anar a reclamar per la via penal, tot demanant una presó. Vull dir, una pena privativa de llibertat.
Ella en cap cas volia enganyar.
Nosaltres consideràvem, ara és una mica inútil perquè al final hi ha hagut una conformitat, no? Però nosaltres sosteníem que ella no va simular absolutament res, menys una persona que es passa el dia a les xarxes socials i a les fotografies i a tot arreu. Vull dir, una persona, com pot simular, una persona que és pública, com pot simular que no vius a Espanya? Impossible, vull dir, aquesta persona sí que no es podia amagar. Entenc que no, és que aquesta persona...
Està empadronada, ella
estava a Espanya disfressada, no? Disfressada. Ja. No, escolti'm, no, han pogut, precisament, Hisenda ho va tenir relativament senzill iniciar el procediment, perquè només calia fer un recull de premsa, que dic jo, els antics reculls de premsa en paper,
sí,
ara digitals. Perquè, clar, Shakira, amb les seves xarxes socials, vull dir, deixa rastre allà on va.
Sí.
Vull dir que, llavors, com pots amagar el simular que estàs en un lloc quan en realitat estàs en un altre?
Per tant, ella, els anys 11, 12, 13 i 14, que són els que són 4, els anys, finalment, que...
Sí, el que passa que el 2011 ja havia prescrit penalment, i el 2011 la reclamació va anar per la via tributària, no per la via penal. I van deixar 12, 13 i 14 per la via penal. També és cert que...
Perdó, però si l'11 havia, si havia prescrit, perquè se li reclama res?
Prescrit penalment.
Ah, penalment, no tributàriament, eh?
Exacte.
Va, d'acord, d'acord.
De fet, quan el van iniciar, van tallar, van interrompre la prescripció administrativa i van iniciar per la via administrativa. Ara, vist amb el temps, dius, bueno, el 2011 el van portar allà perquè només acreditaven 40 dies a Espanya. En comptes, en canvi, 12, 13 i 14 acreditaven, doncs, 100 i pico, val? Vull dir que el doble. Llavors, aquestes que tenien més prova, diguéssim, van anar per la via penal, i l'altra van anar per la via tributària. El 2011 encara està pendent de resolució, i el 2011, econòmicament, és molt més fort que no pas la suma de 12, 13 i 14.
Parlen de 60, oi?
60 milions és el que li reclamen i ha hagut d'avalar ella per al 2011. El 2011 actualment està pendent de sentència a l'Audiència Nacional, però a la sala contenciosa administrativa, no penal. I estem parlant de 60 milions d'euros, efectivament.
Que és una barbaritat, o sigui, és clar, és que entre una cosa i l'altra estan sortint, és clar, que ha sortit això...
Bueno, és perquè... que jo és el que deia, clar, la gent es pensa, no, aquesta senyora no ha pagat, no, miri, Shakira, el seu enamorament, diguem-ho així, li ha costat 120 milions d'euros. A Espanya, Shakira, bueno, per tots els conceptes...
No, l'enamorament no, els guanys.
No.
Els guanys no per enamorar-se, sinó per cantar i fer-ho bé.
Sí, però si s'hagués enamorat de Sergio Ramos, que és jugador que era del Real Madrid i ara està al Sevilla, li hagués costat molt menys diners.
Sí, bueno,
quan t'has d'enamorar-se del Gerard Piqué... Perquè,
sí, però el tributament és perquè Madrid és més baix, vol dir.
Bueno, però no l'haguessin pogut imputar. Dels 6 delictes, 3 no l'haguessin pogut imputar. Tant que s'omplen la boca amb la igualtat dels espanyols, doncs resulta que per anar... O sigui, tu pots anar, si ets resident a Catalunya, pots anar a la presó per un delicte que és impossible fer, fent la mateixa conducta a Madrid, per exemple, que no hi ha impost de patrimoni. És a dir, el delicte fiscal és un delicte que s'anomena un delicte penal en blanc, que et remet a la normativa tributària per omplir el tipus penal. Perquè allà et diu, el que elude el pago de sus impuestos. Bueno, i com saps si has eludit el pagament dels seus impostos? Doncs has d'anar a la normativa específica, administrativa, tributària, i allà has de calcular si efectivament quants impostos havies de pagar, que evidentment tot això sempre és interpretatiu. Perquè, clar, per l'agència tributària has de pagar 10 i pel contribuent normalment has de pagar un, no?
Per tant, ella no volia enganyar? Per tant, ella no tenia un entramat de societats a paradisos fiscals per ocultar rendes?
A veure, l'entramat, que a mi no m'agrada dir-li anomenar, de fet, entramat crec que no hi és en el text de la sentència.
Per tant, no tenia un seguit de societats?
És una sentència de conformitat i, per tant, al final l'hem hagut de pactar. Ella tenia una estructura empresarial internacional, però per motius d'eficiència empresarial, no per motius d'amagar res a ningú. De fet, si la motivació hagués sigut no pagar impostos i Senda, o sigui, si el motiu hagués estat ocultar i Senda no hagués pogut aixecar les actes i demanar els diners que ha demanat. Si no hagués tingut accés a la... Perquè com calcules la quota? La quota només la pots calcular amb els ingressos, els gastos i el benefici.
Ella va cometre algun error? Va enganyar amb els dies, per exemple?
És que els dies, clar, com saps? Una persona que és el que deia, que feia una vida nòmada, diguem-ho així, vull dir que entra i surt, que no és una... Ah, perquè Hisenda deia, el gener del 13 i el gener del 13 neix el primer fill. Llavors, clar, per Hisenda és impensable que una mare no estigui amb el seu fill i ha d'estar amb una vivenda i ha d'estar de forma permanent a Barcelona, no? Però no és així. És a dir, la primera criatura, ella se l'enduia quan estava anant a The Voice a Los Angeles, quan la gravava, i la criatura estava allà amb ella, viatjant. No obstant, permetem, Jordi, és que clar, ara em fa una certa nostàlgia, perquè clar, jo volia fer aquest judici, però no he pogut fer.
Li vas dir amb la Shakira, anem a judici?
Sí. Sí.
Doncs sí. Sembles al Gerard Piqué, perquè el Gerard Piqué sempre ha dit que, crec que va tenir un... Crec recordar, i crec que no m'equivoco, que ell va fer un cas que va dir jo, i va guanyar. Pot ser que ell guanyés un cas a Hisenda?
A nivell administratiu, potser. A nivell penal, és veritat que la pressió és molt més forta, evidentment, perquè els interessos en joc no són els mateixos. En la via tributària et jugues diners. En la via penal et jugues, doncs, una pena privativa de llibertat. I, per tant, doncs, per això volen... l'agència tributària, per això envia per la via de penal, perquè sap que per la via penal sobretot aquelles persones doncs, que tenen recursos econòmics i que diguéssim poden atendre les reclamacions, doncs ho fan així, no?
I per què diu que el judici no? Pel tema dels fills? Només pels fills? O perquè no vol complicacions? I diu, escolta, arribem a un acord i aire que vol dir vent.
Sí, la veritat és que... t'has de posar en la pell de l'acusat, no? És a dir, que per mi és molt fàcil dir que jo volia fer el judici. Jo intento, clar, els assessors el que fem és aconsellar. Nosaltres fem un anàlisi i un judici de pronòstic, un judici de pronòstic, de dir, amb aquestes proves que tenen l'acusació i amb aquestes proves que tenim nosaltres per neutralitzar l'acusació, doncs considerem que tenim les de guanyar. I que en cap cas hi ha un risc d'ingrés efectiu en presó. No? Per què? Perquè el Ministeri Fiscal fins i tot...
Ella tenia por d'entrar a la presó?
A veure, el risc sempre hi és. La por al risc sempre hi és, perquè hi és un risc... En aquest cas és un risc més teòric que pràctic. Però no crec que hagués estat... que aquesta fos la raó. Vull dir, la raó principal que ella ens va manifestar, que ella ens va traslladar, era... pel benestar dels seus fills i per passar pàgina d'Espanya, diguem-ho així, d'Espanya, potser no és la millor manera de dir-ho, no? Però vull dir, d'una etapa passada, no? Vull dir, no vull mirar el passat i crec que va dir els premis de Grammy, Latin Grammys, aquest de Sevilla l'altre dia, que va dir que el passat no existeix, només recordes el futur o alguna cosa així. Una frase que va ser, vaig considerar que era molt maca, com dient, mira, escolta, jo no vull mirar enrere i l'únic que m'interessa és ser feliç pels meus fills i per dedicar-me a la meva carrera professional. Jo crec que aquesta, com a mínim, ella és el que ens va traslladar, va ser la motivació, la decisió de finalment... en l'últim minut, perquè va ser l'últim revolt, a contrarrellotge, doncs, seguint les seves instruccions i malgrat el meu consell d'anar a judici, i crec que podíem haver guanyat, sincerament, al final, doncs, lògicament, deontològicament, la nostra obligació és respectar la decisió de la persona. És un dret que té a conformar-se, doncs, endavant. I això és el que
ella, per tant, una cosa és la voluntat d'eludir algun tipus de pressió fiscal, que alguns segurament això ho tenen més fàcil que fer que uns altres. Quan tens un ingrés molt més alt, tot és molt més complicat, evidentment, però en el cas d'ella ho ha pogut fer. O sigui, ella no va voler enganyar el fisc?
Que en cap moment... No, vull dir, nosaltres, una de les línies de defensa era aquesta. Ella no tenia consciència d'haver estat els més de 183 dies. I, de fet, aquesta hagués estat la discussió del judici. Vull dir, el judici, al tribunal no li quedava més remei que anar a sumar dia per dia i veure quin dia hi ha prova, perquè aquí no hi valen les presumpcions contra el contribuent que es fa en la via tributària. Estem en la via penal. Vull dir... L'avantatge per al que acusa d'anar a la via penal és que té una vis intimidatòria que no tens en la via administrativa, però la desavantatge és que la prova és molt més dura, perquè estàs fotent una persona a la presó. Per tant, en la via penal no s'hi val allò de dir, miri, jo veig que el dia 1 de desembre vostè estava a Espanya, i veig que el dia 7 de desembre torna a estar a Espanya. Entremig no sé on ha estat, però jo li dic que ha estat a Espanya. Aquesta és una presumpció que a nivell tributari te la fiquen, sí. I no pots dir el contrari, perquè tens la càrrega de la prova, la té el contribuent. En via penal no. Però ella, en penal és al revés. És a dir, escolti, vostè m'ha de demostrar, però no per presumpcions indirectes. Jo presumeixo que entre aquest dia i aquest dia el que s'anomena les ausències esporàdiques. Les ausències esporàdiques, llavors diuen, no, jo sumo, clar, si sumes les ausències esporàdiques entre tal dia i tal dia, al final surten molts més dies aquí. Però escolti, vostè m'ho ha de demostrar. Per això jo volia fer el judici.
Però és veritat que teniu alguna casa fora de Catalunya o fora d'Espanya per poder passar els dies i que no anava mai?
Perdó?
Tenia alguna casa fora?
Sí, a Perpinyà. A Perpinyà tenia una masia...
Que no hi anava mai?
No, sí que anava. És el que ens explica, sí que anava, i precisament una de les discussions que hagués estat aquest judici hagués estat, doncs, els dies que va estar a Perpinyà, perquè ella es volia aïllar per quan volia crear les seves cançons, doncs es volia aïllar. I, de fet, van jugar amb el seu equip una masia a Perpinyà.
I aquesta, i aquí es podia demostrar que ella,
sí,
anava allà.
Aquest era un dels punts de batalla, precisament aquesta masia o l'acreditació dels dies que va passar en aquesta masia o no. Aquest era un dels punts que hagués estat motiu perquè aquest judici venien, bueno, primer eren 200 i pico testimonis, després el tribunal va demanar les acusacions, perquè eren les acusacions qui demanaven tant testimonis, les acusacions van rebaixar les seves pretensions testificals i al final van quedar uns 120 testimonis, els que haguessin passat per l'audiència o connectats, perquè hi havia molts testimonis que viuen fora.
Em permet que vagi a la publicitat i ara decidi, sí, que pregunti al qui vulgui, que per cert després vull parlar també amb ell del tema del Sandro Rosell i de l'amnistia i de tot plegat. Riu amb el Sandro Rosell, riu. Ara tornem.
RAC 1.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Masià, carrer París, número 141, Barcelona.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt. Salomon, passió per la muntanya.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Barcelona, oficina comercial Endesa. Avinguda Gran Via, Corts Catalanes 608. Tria un demà millor.
Quan t'apuntes al DIR fas un 360 en fitness. Sí, perquè al DIR ho tens tot. Les activitats dirigides més variades. Piscines, pàdel, DIR bootcamp, jambox i molt més. Apunta-t'hi ara online i tindràs inscripció gratuïta. Sí, inscripció gratuïta només a DIR.cat. Més fàcil, més còmode i més segur que mai. DIR, comencem?
El 2024, cap municipi metropolità sense electrolinera. Perquè en només un any, els punts de recàrrega actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona es multiplicaran per 10. Així, a finals del 2024, els usuaris de vehicles elèctrics disposaran de 102 electrolineres que conformaran una de les xarxes públiques de punts de recàrrega ràpida més extenses del sud d'Europa.
Amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB Electrolineres.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat.
en només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és City Mob Sant Boi. Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Les seves revolucions es tornen les teves en només apropar-s'hi. I, fins i tot, pots dibuixar la seva silueta aerodinàmica de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Sent la carretera més a prop teu amb el teu Cupra León Híbrid. Ara amb entrega immediata. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Et preocupa el futur dels teus fills? Multiplica les seves oportunitats amb un batxillerat fet a la seva mida i preparat per obrir-li portes arreu del món. Suma grans instal·lacions, professorat en contínua formació i un equip humà que els acompanya, escolta i orienta. La Salle Bonanova, creant futurs des de 1889.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
El per què de tot plegat.
Tres quarts de deu, per m'atrapa un munt, perquè estem veient la jura dels la jura de la Constitució del nou govern d'Espanya. Hosti, veient Jordi Hereu allà...
No s'ha equivocat, eh? Com els... Ha promès el seu càrrec, no com el Joan Clos, que va prometre el de Justícia i d'Indústria. És un moment mític.
Ja me'n recordo, sí. En fi, avui tothom d'estar mirant la cara del rei, hem vist somriure,
sí,
eh?
També sí, ha entrat com amb un posat...
Que més diferent.
Ara ens hem de fer semiòlegs de les cares del rei,
sí,
és molt mític.
Sí, efectivament,
això,
efectivament.
Política.
Estan prometent el càrrec, doncs, els ministres. Armenteres, què tal, bon dia?
Què tal, bon dia, bona hora.
Que riu el rei.
Una mica més que la setmana passada quan presidia aquesta presa de possessió amb Pedro Sánchez. L'acte és exactament el mateix, Jordi.
Sí.
Tots estan prometent, no n'hi ha ni un que en aquests moments hagi jurat, i repeteix per 22 vegades la mateixa fórmula. Prometo per la meva consciència i honor fer-me càrrec de tal cartera amb lleialtat al rei i guardant el secret del Consell de Ministres i Ministres.
Acabo de veure la imatge d'Anna Redondo, de la nova ministra del govern d'Espanya.
Mm. D'igualtat.
Sí, d'igualtat. I he de dir que portava unes arracades molt considerables, sí. Diríem, eh?
Hard Rock Café patrocina aquest moment.
Com? Hard Rock Café, per què?
Perquè com que és de propietat d'una tribu d'índios seminoles...
Ah, hòstia, no estava normal. Bé, doncs està fent cap novetat, eh?
No, cap novetat. Qui està exercint ja com a ministre de Justícia i com a notari major del regne, que això és el que implica aquest acte, ja és Félix Bolaños, que és l'únic que no està posat al costat de tots els ministres, sinó que està al costat del rei.
Va. 9:47, per tant, hem novament José Luis Escrivá.
Ha tingut una ensopegadeta, una mica més, i s'emporta la catifa pel davant.
Sí.
Han començat a riure tots els ministres.
Sí, hosti, pobre que és el de l'aigua, el famós de l'aigua.
Saps que s'ho pren bé, el seu equip va muntar un vídeo amb totes les pífies del ministre, i és molt divertit.
Doncs mira, em pot afegir una més, perquè diu que no s'ha menjat la catifa de miracle.
Fixeu-vos en una cosa, que Escrivá no posa la mà sobre la Constitució com si que fan tota la resta de ministres, sinó que té la mà com tapant-se les vergonyes. No, la mà habitualment es posa sobre el llibre.
Bueno, aviam, Toni Aire. Toni, pregunta. Mira, a Pau Molins, sisplau.
Sí, jo el voldria. Jo, ara escoltant el Pau Molins, abans a part de que parlem molt de tot aquest procés, jo entenc per què hi ha tant d'advocata en política, perquè és veritat que sou com els precursors del llenguatge polític. M'ha encantat això quan deies entramat, no estructura, per qüestions empresarials, no per enganyar ningú. I és interessant, però el que anau explicant, és a dir, i també com els advocats li veu vosaltres volíeu anar a judici i ella ha pres la decisió d'assumir aquesta culpa, no? Però en últim terme ella ha assumit un delicte, i jo pregunto, per tant, mirant-ho des de fora, tenia opcions reals de perdre, no? Entenc, és a dir, un cop es fa un pas d'aquestes característiques, que és assumir una culpa, una culpa en aquest sentit d'un delicte, certa manera ja estàs assumint que podies, perdre i que hi havia opcions. Si tu estàs segur de que tot el que has fet no te revesteix res de dolent, o és que teníeu por a la pena del telediari i que això se'n... o d'altres notícies, aquí hauríem de dir, i que això s'allargués molt en el temps. No ho sé, és a dir, la sensació externa sovint quan veig aquests casos és que la justícia, que ens deien ara que estem veient el rei, que era a Espanya igual per a tothom i això havia d'anar seguit d'uns somriures enllaunats, la justícia és més estratificada quasi que el Titanic, no? I molt sovint quan ens ho mirem des de fora, el ciutadà de peu, veus que persones que tenen molts de diners tenen unes opcions que no sé si teníem la resta, no?
Mm-hmm. Bona pregunta, Toni. Jo et diria que la pena de banquillo, que es diu, la pena de banqueta, no sé com es diria, sí, evidentment, sí. Evidentment pesa molt. Pesa molt perquè és independent de si tens més o menys possibilitats de guanyar o de que et condemnin, no? Perquè aquella ja és una pena en si mateixa. I el fet de passar per la foto, sobretot una persona que és... que diguéssim que té interès mediàtic, no? Té conseqüències mediàtiques, eh? I per tant, aquesta és una pena en si mateixa, més que el risc de la condemna, perquè el risc de la condemna, al final sí que és veritat que això no són matemàtiques i que havies d'anar a analitzar els 365 dies de 3 anys, a veure, i que estaven justets, ho sabíem tots. La cosa, tant les acusacions com les defenses, nosaltres portàvem unes pericials tecnològiques analitzant els aplicatius de la Shakira, que et deien els seus metadatos, et deien on estava exactament fa 10 anys. Mm-hmm. I això hagués estat, a més era una sorpresa, ara ja la desvejo, però sí. Era una sorpresa, i hagués estat. Ara, jo no li podia garantir, perquè, bueno, però guanyarem.
Els metadatos, bueno, aquest, no puc... perdona, deia on havia estat els últims 10 anys?
Sí, però si tu agafes un ordinador o una tablet o el teu iPhone... a l'informàtic de torn, jo no us ho hauria de fer, els de forensic, et diuen exactament on eres a aquesta hora fa 5 anys. Doncs mira, jo estava a la Seu d'Urgell o estava a França. Doncs t'ho diuen exactament. Aquesta hagués estat una prova, per això dic que aquest judici no hagués durat 12 dies. Hagués durat molt més, molt més. Ahir s'ha allargat moltíssim. No sé si respost a la teva pregunta, sí, però...
La pena del telediari, que ho teníeu present.
Està més present, penso jo, que ha influït més la pena del telediari o del telenotícies que, i el desgast que suposa un judici llarg, com hagués estat, i a més amb primera plana mediàtica constant, que no el risc a perdre, perquè al final... abans has parlat del llenguatge, permetem una cosa que per mi és molt important. Jo ara tiraré contra el llenguatge dels periodistes o dels mitjans de comunicació.
Hem rebut.
Perquè... no, perquè és incorrecte parlar com tots, ho he fet tots. Vull dir, jo veia La Vanguardia, Shakira assume una pena de 3 anys, no? O li han condenat una pena de 3 anys, no és cert. És absolutament incorrecte.
O sigui, admetent la pena, esborra els antecedents o no?
No, és que vaig un pas enrere.
Enrere.
No és una pena de 3 anys.
Són penes de
6. Són 6 delictes de 6 mesos cadascun. I dius, bueno, però sumant... No, és que no suma. Només suma si has de complir. Però no suma. No són 6 per 6, 36 mesos igual 3 anys. No... No.
Són sis penes de sis mesos,
però és més. Nosaltres vam pactar, aplicant la llei, no és res un tracte especial per la Shakira, vam pactar la substitució d'aquesta pena, que no és de 3 anys, que són 6 penes de 6 mesos, les vam substituir per una única pena de multa. De tal manera que la Shakira l'han condemnat a una pena de multa de 432.000 euros. Mm. Aquesta és... Tècnicament parlant, és això. Tots els mitjans avui he vist Shakira condenada a 3 anys. No és veritat.
Val, molt important això. Per començar, primer...
Ben menys.
Bueno, això és molt interessant. És a dir, primer, admetent la pena, ella queda neta d'antecedents o no?
Perquè li queden judicis.
Sí, a veure, són dues coses diferents. Una cosa és l'execució de la pena. També ahir parlàveu, en general, parlàveu, no, la pena queda suspesa i per això no entra a la presó. No és cert. No és cert. Clar, si tu dius 3 anys de presó s'ha de complir, 6 per 6, 36. Llavors, bueno, no, però escolti'm, no, ni 6 per 6, 36 mesos, ni 3 anys. No és que quedi suspesa, és que la pena ha estat substituïda, només es pot suspendre la pena privativa de llibertat. I aquesta pena ha estat la de 6 vegades 6 mesos, 6 delictes per 6 mesos cadascun, ha estat substituïda per una pena de multa.
Per tant,
una única pena. Per tant,
no té antecedents.
Una altra cosa és, són diferents. Sí que té antecedents, perquè tindrà antecedents perquè per la comissió dels 6 delictes, però quedarà complida en quan paguem quan pagui ella aquesta multa. La multa dels 432.000 euros.
En el moment que ella pagui els aquests 432.000 euros, o sigui,
ja estarà executada.
I per tant no té antecedents penals?
No hi ha probation, que se'n diu, no hi ha un període en el qual no pot tornar a delinquir perquè si no compliria la pena anterior. No, això ja es queda absolutament exhaurit. És una de les avantatges de la conformitat. Mm-hmm. Clar, la no conformitat, doncs hi ha riscos de perquè si en condenaran, si no en condenaran, i a quina pena en condenaran. Perquè si veiem les peticions, estàvem amb peticions de presó que sumaven més de 8 anys. I penes de multa que sumaven, si agafem les de l'advocacia de l'Estat, eren 30 milions d'euros. I al final ha acabat amb una pena de multa de 7 milions, que no té res a veure amb l'altra que acabo de parlar de 432.000. Són dues penes diferents. En delicte fiscal, tu has de pagar la responsabilitat civil, que és la quota més els interessos, de lo que vas deixar de pagar a Hisenda.
Correcte. D'acord? I la multa.
Això eren 14 milions, més 3 d'interessos, eren 17. Números rodons. Entesa. I després has de pagar una multa, que el Codi Penal diu del tanto al sextuplo de la quantitat defraudada.
Correcte.
És a dir, si són 14 de quota, doncs pots arribar a pagar 14, uns altres 14, o multiplicat per 6, fins i tot, d'acord? Mm-hmm. Doncs Hisenda i el Ministeri Fiscal demanaven més o menys una multiplicació entre 2, un multiplicador de 2 o de 3. Mm-hmm. Per això acabaven demanant més de 30 milions. Mm-hmm. I al final nosaltres vam arribar a un punt d'acord que diem, no, paguem el 0,5 de la quota, la meitat de la quota defraudada, que ja estava liquidada, eh? I per això han sigut 7 milions. Però diguéssim que aquesta és una pena econòmica que deriva de la quota defraudada. D'acord?
Què li quedarà amb ella? El 2011, dèiem, això, que és una cosa sí. Que està a l'Audiència Nacional...
En contenciós administratiu.
Per tant, aquí no hi ha res penal.
No hi ha risc penal, aquí no hi ha...
Però que estem parlant d'una xifra bestial, aquí sí que estem parlant d'una xifra bestial.
Són 60 milions. Sí, és molt més que la suma...
60 milions sense comptar la multa ni res aquí, eh? O sigui, pot arribar als 80 milions aquí, eh?
Això pot acabar... Bueno, passa que aquí, no ho porto jo, ho porten els fiscalistes, aquí el pronòstic que em diuen és molt optimista, eh? Molt positiu, perquè aquí, clar, com ella no era resident... Mm-hmm. Els seus assessors d'aquella època no van considerar que no tenien obligació d'aportar cap documentació ni de defensar-se perquè no tenia la condició de contribuent. I aquí Hisenda què ha fet? Escolti'm, si vostè va ingressar 60 milions, li faig pagar per 60 milions. Vull dir, pels ingressos bruts. No van considerar tots les despeses que va tenir en l'organització de la seva activitat econòmica.
I hi ha un altre cas, el 2018.
Sí, després van posar una altra querella, sí, que aquesta per la via penal.
També és penal, aquesta?
Sí, aquesta és penal. No té res a veure amb residència o no, perquè ella, ja us he explicat, que des del 2015 ja estava donada d'alta, i en el 2018 doncs, estava com a resident a Espanya i pagava els seus impostos a Espanya. Abans ja he dit que com a resident espanyol ja ha pagat més de 120 milions d'euros aquests anys, durant el període que ha estat aquí. Per això jo en broma deia allò de l'enamorament, li ha costat molts diners d'en Gerard, no? Però ara no sé on, ara m'he perdut.
No, el 2018.
Sí, el 2018 continua el seu curs, diguéssim, està fora del perímetre d'aquesta conformitat, però com és precisament sobre el... no sobre l'entrellat, sinó sobre la complexa estructura empresarial, creiem que no hi haurà problema i som optimistes de que això es pugui arxivar.
Ha tranquil·la ella?
Lo abans possible.
Ha quedat tranquil·la ella?
Ha quedat tranquil·la, confiada en el nostre consell de que... de que aviat això, quan resolguin 2011 i resolguin 2018, ja podrà tancar aquest capítol d'Hisenda Espanya.
En les reunions les feies directament amb ella o, sí. o hi havia més gent? Els seus advocats, no suporta bé?
Sí, sobretot a l'equip, en l'equip de panelistes, lògicament entrava l'equip de tributaristes, José Luis Prada, i les reunions les fèiem equips jurídics, també, lògicament, doncs, la vessana de comunicació, també doncs, ens hem dedicat bastant al tema, i després doncs, reunions amb ella, clar, era necessari parlar amb ella directament, tant per preparar la defensa com per prendre la decisió final que ha adoptat ella, no?
Suposo que moltes entrevistes d'aquestes envia telemàtiques, clar.
Sí, perquè ella ja estava a Miami des del mes d'abril passat, doncs cada setmana fèiem una conferència de telemàtiques.
Alguna pregunta? Ot,
jo
pregunta.
Sí, jo primer una reflexió, diguem-ne, que és que l'agència tributària i el sistema tributari i el sistema judicial